Què passa al món? Amb el politòleg Xavier Torrents.
Vinga, va, 8 minuts gairebé que passen de 3:45 de la tarda. Volem analitzar tota l'actualitat que ens espera per aquesta setmana, com fem cada dilluns. Saludem a aquesta hora el professor de la Universitat de Barcelona, sociòleg, politòleg, Xavier Torrents. Què tal, professor? Com estàs?
Bona tarda, Joan.
Nosaltres, que ara en parlàvem amb la Nina, d'aquesta 15a edició dels Premis Gaudí, que es va celebrar ahir al Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el que la seva directora, la directora de l'Acadèmia del Cinema en Català, Judit Collell, reclamava uns pressupostos i una aprovació de pressupostos dignes per tal de que el cinema en català, entre altres qüestions, feia referència també al món de la salut, aconseguissin tirar endavant. Ara, la pregunta que es fa molta gent és per què els pressupostos de la Generalitat, a dia d'avui, encara no s'aproven ni tenen data.
Bé, a veure, hi ha diverses raons. Una, que això és lògic i comprensible que passi, és que l'actual govern de Catalunya, diguem-ne, que està format per una única formació política, que si bé és veritat que en l'última renovació del govern fins i tot s'han posat consellers i conselleres que originàriament provenien d'altres partits, siguin dels comuns, diguem-ne, siguin del Partit Socialista, sigui de l'antiga Convergència Unió com a tal, o fins i tot amb algun alt càrrec fins i tot de la CUP. Per tant, tot i això, això passa en el govern, però clar, el govern depèn de la seva força en el Parlament. Uh-huh. I aquí és on tenim el govern amb menys suport parlamentari d'entrada de la història democràtica, diguem-ne, dels darrers d'aquestes de Catalunya.
33 diputats, eh?
Per tant, això fa que sigui més difícil. Per tant, d'entrada és comprensible que s'endarrereixin. Tenim una raó. La segona, que el principal suport que hauria de tenir, donada, diguem-ne, la correlació de forces que hi ha ara en el Parlament de Catalunya i com s'han manifestat els diferents partits de si donaran o no suport en aquests pressupostos, diguem-ne, descartat el suport de Junts, perquè tot i que els pressupostos inicialment els havia fet un conseller de Junts, però ja se sap, quan es va directament a l'oposició, doncs ja el joc és un altre, diguem-ne, no? Llavors, donat que Junts no li donarà suport i donat que el suport que té diguem-ne, el grup d'En Comú Podem és diguem-ne, minso, en el sentit de que no n'hi ha prou amb aquest suport, doncs el suport que cal és el del Partit dels Socialistes de Catalunya. Llavors aquí la clau és aquest suport a canvi de què? Doncs bé, en el cas del PSC diu que bé, els pressupostos tal com estan fets poden diguem-ne, ja corre, diguem-ne, que podrien tirar endavant, però posa sobre la taula tres qüestions que pel Partit dels Socialistes són cabdals i que haurien d'encabir-se en aquests pressupostos, que són el tema del Hard Rock, podríem dir la Costa Daurada, i per tant, tenint en compte que hi ha eleccions municipals al maig, això és sumament important, que ho hagin posat per aquest partit, doncs, el Partit dels Socialistes sobre la taula. L'altra qüestió és el del quart cinturó i l'altra qüestió és el de l'aeroport del Prat-Barcelona. Al meu entendre, això es pot, diguem-ne, aquest estira i arronsa que està venent entre Esquerra Republicana, que diu no a les tres coses, i el PSC que diu sí a les tres coses, segurament és que una de les tres caurà, al meu entendre caurà el quart cinturó, és a dir, això no es farà, per tant no es tornen els pressupostos, aquí guanya Esquerra Republicana en la seva posició, llavors es tracta de quina caurà en el cabàs. Aquí el dubte és si serà el tema de Hard Rock o el de l'aeroport. Crec que Esquerra Republicana acceptarà abans el del Hard Rock, per tant, ja tenim un empat a 1, i el desempat de si això serà condició sine qua non pels pressupostos o no, serà, doncs sí, l'aeroport del Prat-Barcelona. Per tant, aquí ara la clau, al meu entendre, la clau és què passa amb l'aeroport del Prat-Barcelona. Els socialistes creuen que això és fonamental, i més tenint en compte que hi ha una ministra socialista catalana en transports en el govern espanyol, i per tant que és un moment ideal o idoni, diguem-ne, per fer aquestes coses, i per Esquerra Republicana, tenint en compte que s'apropen les municipals, no vol, diguem-ne, que això entri en aquest cabàs.
Dit això, professor, això és el que està passant, però jo sé que Això ha passat moltes vegades, de fet, en cada aplicació o a cada aprovació de pressupostos hi ha hagut una negociació on normalment s'hi han exposat qüestions extrapressupostàries. Val? Aquest cop torna a passar de nou, demà del PSC, amb aquesta negociació amb Esquerra Republicana. Com a politòleg, doncs, la meva pregunta és fins a quin punt, no legítim, perquè legítim és evident que ho és, però és ètic i moral en política negociar uns pressupostos amb qüestions extrapressupostàries. Tenim present, i torno a dir, que això ho han fet tots els partits polítics.
A veure, s'ha d'entendre que hi ha dos grans tipus de negociacions en els partits polítics en un Parlament d'un país democràtic. Una és fer una negociació per entrar en un govern, i se suposa que quan hi ha aquesta negociació, tot lo de més no és que vagi rodat, perquè sempre també hi ha estires i arronses, però diguem-ne que es porta més en discreció dins del govern i es negocien coses dins del govern, però diguem-ne que llavors el fonamental és mantenir el govern, però clar, això no és el que passa ni que passarà en aquesta legislatura a la Parlament de Catalunya. És a dir, el PSC no formarà part del govern amb Esquerra Republicana de president de la Generalitat. Llavors, l'altre segon tipus de negociació és cada any negociar. El principal, allò que és el número 1 de les negociacions, és el pressupost. Per tant, ja hem arribat, diguem-ne, al final d'aquesta anàlisi. És a dir, estem parlant del principal. El demés, per molt que diguin els polítics, és que a mi, per mi és cabdal aquesta llei, per mi és fonamental aquesta llei, per mi és essencial aquesta llei, no és cert. La principal llei és la de pressupostos. Per tant, sempre, en aquesta negociació es negocien altres coses, perquè és el gran moment que se sap que es pot tenir, diguem-ne, acollat el partit de govern que necessita aquest suport parlamentari.
I seguim parlant de política amb el professor Xavier Torrents, perquè recordem que tot just fa aproximadament una setmana visitava la ciutat de Barcelona, precisament també el Museu Nacional d'Art de Catalunya, el president espanyol, Pedro Sánchez, juntament amb el president francès, Emmanuel Macron, també s'hi trobava allà el president de la Generalitat, Pere Aragonès, al costat d'una manifestació que es va produir, una manifestació independentista en contra d'aquesta cimera hispano-francesa. Això ens va fer preguntar-nos a molts mitjans de comunicació en quin moment es troba l'independentisme català.
Doncs bé, es troba en un moment en el qual l'únic partit independentista que està en el govern de Catalunya, que en aquest cas és Esquerra Republicana, doncs està fent un rol semblant, malgrat les distàncies històriques, perquè ja han passat dècades, semblant al que va fer durant 23 anys Convergència i Unió, o després doncs, el PDeCAT o Junts pel Sí, i el que s'ha derivat després com Junts per Catalunya, etc. És a dir, recordem que quan governava com a president Jordi Pujol, sovint Jordi Pujol, com a president de la Generalitat, anava a actes institucionals i a lo millor la Joventut Nacionalista de Catalunya o les Joventuts d'Unió o fins i tot la pròpia coalició política de Convergència i Unió en el carrer mobilitzava la gent. Doncs això exactament és el que va fer Esquerra Republicana. Possiblement, no ho ha fet gaires vegades, però aquest cop sí, que és a nivell institucional participar i a nivell de moviment social també participar. Val. Això és una cosa. Vale. Anem als altres dos partits independentistes. La CUP, diguem-ne, es va mobilitzar, però veiem que tampoc ja no gaire tant, perquè la CUP en aquest cas ara està focalitzada en el que de fet és la seva base popular, que són els ajuntaments i les eleccions municipals. Pensem que en els inicis de la CUP només participaven bàsicament en eleccions locals, municipals, va ser més tard que van participar en les eleccions catalanes i inclús més tard a les eleccions generals a nivell de l'estat espanyol. Per tant, estan ara molt en aquesta línia, capficats en això, i per tant, una mica deixen altres feines per centrar-se en això. I ja ens queda Junts per Catalunya. En el cas de Junts, està fent aquest nou paper o rol que va decidir adoptar. Un cop, tot i haver guanyat Jordi Turull dins de Junts, va guanyar la posició, clarament, en aquest cas, de la que havia sigut la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, que és la de fer protesta social des del carrer i no participar, diguem-ne, en el govern. I això és el que vam veure. Si ara aquestes tres coses que hem analitzat separadament les posem juntes, ens trobarem que, val, juntes sí, però estan dividits. És a dir, l'independentisme està dividit.
Cal recordar que aquesta manifestació volia implicar, per part dels tres partits independentistes, una visió d'unitat que no es va donar.
No només no es va...
Junqueras va marxar a xiular.
Sí, no només no es va donar unitat, per tant, una de les imatges mediàtiques és divisió de l'independentisme per enèsima vegada des de que en els darrers anys, però per l'altra també una altra qüestió que hauria de fer reflexionar, i que això qualsevol sociòleg, ni tan sols sociòleg, qualsevol estudiant de sociologia i de ciències polítiques sap en els primers cursos, abans de ser graduat universitari, que és que els moviments socials no duren tota la vida en un moment àlgid o alt. Per tant, el que va demostrar no només és divisió de l'independentisme, sinó fins i tot, diguem-ne, que ha perdut la pistonada, que ha perdut forces. Que no vol dir que s'hagi aturat, diguem-ne, l'independentisme, que no vol dir que baixi a nivell electoral o de suport popular a l'independentisme, sinó que l'independentisme ja no té tanta força com per treure al carrer masses com el més de milió de persones que en algun moment ha sortit, diguem-ne, al carrer.
Està hivernant l'independentisme?
Sí, entre altres coses, per la tercera qüestió que anava a afegir, que és que fins almenys a l'any 2025, fins al 2025, no veurem ni una pujada possible o potencial de l'independentisme al carrer, ni una unitat de nou de l'independentisme. Per què? Perquè el 2023 hi ha eleccions locals, el 2023, tot i que aquí probablement no hi haurà eleccions al Parlament, si hi ha eleccions autonòmiques a la resta de l'estat espanyol, i perquè a finals del 2023 o al gener del 2024 hi haurà eleccions generals. I les catalanes possiblement seran el 2024. Dependrà de quan triguin els pressupostos d'ara en aprovar-se. Per tant, en període electoral, tenint en compte que ha baixat la mobilització popular independentista, tenint en compte que s'ha dividit l'independentisme, això encara augmentarà més. És a dir, augmentarà més la baixada popular i més, diguem-ne, la divisió. Que no vol dir, insisteixo, que baixi electoralment, perquè pot, diguem-ne, obtenir els mateixos resultats electorals i inclús puja. Per tant, això serà així durant els dos propers anys, l'actual 2023, que ja l'hem endegat, i el 2024. Ens agradi o ens desagradi?
Canviem de qüestió, perquè també hi ha hagut polèmica entorn del món del futbol, una altra implicació en un altre cas, un nou cas de violència sexual, en aquest cas protagonitzat per la detenció de Dani Alves la setmana passada. A tot plegat hi parlava Xavi, l'entrenador del Barça, que primer feia aquestes declaracions.
Bueno, es difícil comentar una situación así, esto lo primero, ¿no? Creo que como todo el mundo estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después, pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no?
Primer deia això, me sabe muy mal por él, rebombori a les xarxes i a l'opinió pública, després Xavi intentava rectificar.
Vaig obviar una mica el tema de la víctima, no? De les víctimes. Crec que hem de condemnar tots aquests actes, ho hagi fet el Dani, ho hagi fet qualsevol altra persona, no? No vaig estar del tot afortunat ahir i demano disculpes a la víctima i a les víctimes d'aquests actes de violència de gènere i aquest tipus de violacions, no? Dit això, doncs, em sap greu que el Dani doncs hagi pogut fer aquest tipus d'acte, em sorprèn, i sobretot tot el meu suport a la víctima en aquest cas.
Dani Alves, Xavi, perdó, que reconeixia que no havia apuntat bé en les seves declaracions, cal dir que ja ens hi tenia acostumats quan va arribar a parlar sobre els Emirats Àrabs, sobre Qatar, etc. Però plantegem aquesta qüestió, professor.
Sí, a veure, una de les coses que farà en el seu moment baixar les malaguanyades xifres, diguem-ne, de víctimes fins i tot mortals per violència masclista, és que hi hagi una deslegitimació en la societat. És a dir, el dia que hi hagi més gent que desqualifiqui aquestes agressions, aquestes violacions a dones indefenses que es pateixen una de les pitjors, diguem-ne, dels pitjors patiments que existeixen, que més després de l'assassinat és una violació, doncs anirà baixant, no d'un dia per l'altre, però després d'uns anys. Per què? Perquè més persones s'ho pensaran dues vegades abans de fer aquestes coses, diguem-ne, com a tals. I clar, un entrenador com del, i a més del Barça, o sigui, no d'un club petitó, sinó de la categoria del Barça, que fes, no, jo no diré declaracions desafortunades, sinó declaracions d'una persona que en un primer moment va legitimar a un presumpte violador, doncs això justament no ajuda a deslegitimar la violència masclista. Per això, l'única nota positiva en aquest cas és que va ser en 24 hores tan forta la reacció de la societat civil en contra no de l'entrenador del Barça com a tal, sinó del que havia dit, que es va veure obligat, perquè dubto que hagi canviat de forma de pensar, però es va veure obligat almenys a deslegitimar les seves pròpies paraules en 24 hores.
L'altre dia llegia una xifra, professor, que deia, ho dic perquè qualsevol persona pot dir sí, sí, però aquestes coses han canviat molt els darrers anys, i per sort ja es denuncia, ja s'alça la veu, ja hi està tothom públicament en contra del que podria haver estat anys anteriors normalitzat. Doncs bé, l'altre dia llegia que entre un 80 i un 90% de les agressions sexuals encara no es denuncien.
Sí.
Entre un 80 i un 90.
Sí, 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 és que a veure, hem de pensar que fa... les víctimes o les dones supervivents d'actes d'agressió sexual senten emocions que ojalà no les sentissin, no? Senten vergonya, quan el que hauria de sentir vergonya és l'assassí o l'agressor o el violador. Senten també la por, quan qui hauria de tenir por és l'agressor, el violador o l'assassí, i se senten, diguem-ne, aïllades de la societat. En aquest cas, perquè ho dic, perquè a vegades no pot ser una nota a peu de pàgina, hem de tenir en compte que la discoteca, això, el local musical on va passar, va aplicar de forma immediata el protocol. Uh-huh. I cal dir també, que a vegades tenen mala fama, que els vigilants, diguem, les guàrdies de seguretat de la porta de les discoteques, en aquest cas, va ser el guàrdia de seguretat que va dir, fixant-se en la cara de la dona que sortia i anava a sortir, doncs, sense haver dit res en el local musical, li va dir et passa alguna cosa? I va ser en aquell moment que diguem-ne, ho va expressar verbalment. És a dir, per tant, fixem-nos una petita dada, que a més això suposo que ho ha tingut en compte la jutgessa i l'haurà incriminat encara més a Dani Alves. És a dir, com pot ser que el guàrdia de seguretat, sense saber res del que havia passat a dins, se n'adona que la cara, la fesonomia d'aquesta dona jove presumptament violada, doncs havia patit alguna cosa molt greu. Doncs justament això, encara, diguem-ne, segurament és una de les proves incriminatòries contra Dani Alves. No?
Per qui s'ho pugui preguntar, professor, tot plegat s'arregla només amb penes més dures?
Tot plegat només no. Però és veritat que amb un tema en el qual, recordem, hi ha més víctimes. Ja, ara, inclús deixo les violacions, que aquí n'hi ha milers i milers, però si ensenyim només els assassinats de dones maltractades, veurem que hi ha més víctimes per violència masclista que víctimes del terrorisme d'acte. Per tant, fixem-nos que si les penes poden ser dissuasòries, no per la totalitat dels potencials agressors, però sí per una part d'aquests agressors. Per tant, si això serveix per salvar vides, en el cas de les dones maltractades, o serveix per evitar violacions, en el cas de les dones violades, encara que sigui una part, ja seran benvingudes a aquest augment de penes. Però, òbviament, no és únicament això. Això seria la part, podríem dir, de política de seguretat a curt termini. A mitjà termini, doncs cal, des de les escoles de primària, des dels instituts de secundària, sobretot fer molts tallers que trenquin els clixés i els estereotips que hi ha en relació a les agressions, a les violències masclistes.
Ens queden 3 minuts, professor. Anem a plana internacional, perquè no volia deixar de parlar de la Xina. Com bé sabeu, la setmana passada també la comunitat xinesa de Barcelona va celebrar aquest any nou xinès a la plaça Espanya de Barcelona, amb una gran convocatòria, com sempre. I això ens porta a la següent pregunta. Una pregunta que jo crec que ens estem fent molt com a mínim la darrera dècada, i és si la Xina serà la nova potència, el nou ordre mundial d'aquest segle XXI.
Doncs bé, la pregunta és, ho serà en tots els àmbits? És a dir, serà la primera potència política, la primera potència econòmica i la primera potència militar? A veure, econòmicament sembla que sí que va cap a ser la primera potència econòmica. Ja veurem fins a on, perquè tots els països des de la Segona Guerra Mundial fins aquí, per ser grans potències econòmiques, això a mitjà llarg termini cal que vagi acompanyat que aquell país tingui un sistema polític democràtic. I recordem que la Xina és una dictadura. Això vol dir que hi haurà un moment que la Xina tindrà un límit econòmic per no tenir democràcia. El fet de no tenir democràcia. Per tant, veurem fins on puja, perquè pot quedar en primera posició durant uns anys, fins i tot algunes dècades, però després, abans de que acabi el segle XXI, retrocedir. Primera potència política, això ho dubto més, i a veure quan aguantarà els Estats Units, i també cal veure quin és el rol, arran de la guerra d'Ucraïna, amb la invasió de Rússia, que tindrà la Unió Europea. Que, bueno, és veritat que la Unió Europea va en decadència, però veurem quin joc fa juntament amb el cas d'Estats Units. I després hem de veure el tema militar. Amb el tema militar patirem molt en el moment que assoleixi la primera posició, perquè llavors la Xina potser s'atrevirà a envair Taiwan. Una invasió per part de la Xina de Taiwan seria molt pitjor que la que ha fet Rússia a la Ucraïna, a efectes globals del planeta i a nivell no només militar, sinó també econòmic. Per tant, és el que veurem en els propers anys, està clar. Està clar que la Xina, com a país, passarà això, però trenquem una llança també d'optimisme, que és en relació a la comunitat xinesa catalana. És a dir, la comunitat xinesa catalana és una de les més importants comunitats culturals que hi ha a Catalunya, i per tant, en aquest cas, ja no ho hem de veure com un règim dictatorial, sinó que ho hem de veure com a persones catalanes que viuen entre nosaltres i que, a més, doncs, de català i castellà, doncs, parlen xinès com entre nosaltres.
Haurem de veure com avança tot en els pròxims mesos,
per cert,
en els propers
3 segons.
Anys.
Digue'm. Recordem que la comunitat xinesa, hi ha una important presència de comunitat xinesa catòlica, per cert.
Sí, senyor. Sí, senyor, és veritat. Professor Xavier Torrent, sociòleg, politòleg, professor de la Universitat de Barcelona, com sempre, un plaer que visiti la caravana i ens faci aquesta anàlisi de l'actualitat. Que vagi molt bé.
Bona tarda.